Després de creuar la collada d'Erlites, el mar se'n retira i les valls i valletes, avets i roques, anuncien la serralada que tot just creix a poc. Les penyes de Iaco i Sant Anton dominen el lloc i el Sant també dona nom a un pantà. Ja som a Navarra. De primer hem travessat un bosquet selvàtic, ple de matolls, llots i fajos. Compten els bascos que, quan dormim, les nostres ombres s'ajunten, les ombres dels homes i de les dones de la terra. I qui sap, potser també se n'hi van les ombres dels cavalls i de les eugues, de les ovelles i dels xais, dels llops i dels corbs. Diuen que totes les ombres es fonen per esdevenir Mamo, la gran ombra del món, que podem sentir entre el xiu-xiueig del vent i les fulles del bosc. Del bosc que hi ha damunt del pantà de Sant Anton, el bosc de Mamo. Tom Bernils, benvingut.
Gràcies.
El Pirineu és, efectivament, un anhel d'enlairar-se, tu dius.
Sí, sí, sí. El Pirineu és un anhel d'enlairar-se perquè, almenys en el meu cas i en el d'altra gent, el que ens hi porta és el desig, i el desig ens enlaira.
I tu vas sentir, evidentment, doncs, aquest desig d'enlairar-te i et vas embarcar a fer la Transpirinenca.
Sí, 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 d'un cantó a l'altre del mar. Vaig començar el que és Hondarribia, a la platja dels Frares, al Cap Iger, que és a l'altre extrem, diguéssim, del Cap de Creus. I des d'allà, durant 37 dies, vam anar fins a la platja de Banyuls. Això són uns 850-900 quilòmetres.
Surs del mar, comences a caminar, dius, hem saltat a l'Aragó per la vall de Belarce a través d'una pineda en faig. Ha estat un passeig pel costat del Rierol amb les aigües que murmuren sobre la nostra arribada al país de la timba i del roc.
I ja és així, és a dir, el Pirineu nosaltres el podem veure com una sèrie de muntanyes o, al revés, el podem veure com una única muntanya. I en aquesta única muntanya, en els dos extrems, que és a Navarra i després els boscos de les Alberes i el Vallespí, clar, hi ha boscos i al mig aquesta única muntanya s'alça. I al mig que hi ha? Les grans muntanyes, els 3.000 aragonesos i la part de Catalunya, no?
Tu ho dius, no?, que és una oportunitat la travessa per trobar-te cara a cara en la muntanya més crua i més salvatge.
Sí.
Aquella que van conèixer els pirineistes pioners.
Exacte.
Una muntanya que tu la veus de formes molt diverses. Per exemple, dius, la muntanya és una fera que deixa que ens hi apropem una estona, però no vol jocs ni trucs de màgia. La joia de conquerir-la sovint ens encega de superba. Cal ser humil, recte, perquè la seva gala és plena d'oblits. Això és el que comentàvem fa un moment, no? Aquesta humilitat que cal tenir davant de la muntanya. I tu la tenies també perquè en una altra descripció teva trobem una altra part, que no és la física. Diu, a prop del camí, una flor de neu tremola amb els colors de l'alba, sola, enmig de la nuesa dels rocs estèrils. El vent escampa la llum cap al cel i desperta els àngels i el sol, que s'alça a poc. M'he inclinat davant la flor i l'he tocada suaument, amb por de violar tanta delicadesa.
Sí.
Això és l'excursionisme, és a dir, és no només caminar, sinó mirar a banda i banda del camí.
Sí, clar, clar, el que és interessant és no només el camí, sinó allò que trobem al camí o els cantons del camí. I a mi, bé, com a molts excursionistes, la flor de neu és una flor mítica.
No? I tant.
I el Verdaguer, que va ser per mi el gran precursor, un dels seus personatges dins del poema Canigó, justament es diu Flor de Neu.
Flor de Neu, sí, sí.
Per tant, trobar la Flor de Neu era trobar totes aquestes coses.
Aquesta flor amb els pètals peluts.
Sí, exacte.
No? De vellut, gairebé.
De vellut, de vellut, de vellut. Preciosa.
A mitjanit m'he aixecat en silenci. He creuat el fum i he sortit cap al riu, on la lluna bruixa m'ha ensenyat un gorg poblat de joncs i molsa. Què va passar?
Bé, això, què va passar? Doncs que jo estava a la cabana de Corones, ja estava a punt d'entrar a Catalunya. A mi les muntanyes maleïdes sempre he tingut com una tendència, m'han agradat molt i he anat diverses vegades. I res, em vaig llevar la nit i me'n vaig anar dins de l'aigua.
Et vas banyar?
Em vaig banyar.
En un gorg.
En un gorg.
Deixant-te caronar per les algues. I
exacte, per la muntanya, no?
Per la muntanya.
Perquè la muntanya era la meva companya, feia molts dies, no? I d'alguna forma li volia agrair.
Va ser com fer l'amor amb la muntanya,
sí.
Amb la llum de la lluna.
Exacte, va ser-ho, va ser-ho.
Potser són les dones d'aigua les que creen aquest poder d'atracció que fan irresistibles els estanys d'alta muntanya.
Sí, exacte, potser en el meu cas sí.
Quan vas acabar la travessa et vas tornar a banyar?
Sí, sí, sí. Jo era una cosa, era una imatge molt gràfica que tenia al cap. Banyar-me a l'Atlàntic i després poder-me banyar al Mediterrani. Aquest era el meu somni.
Bé, com tu mateix dius, Ton Barnils, més que la descripció d'una travessa, la transpirinenca, El cor de les muntanyes, en aquest cas, és un llibre. Tot el que hem parlat està contingut, tot el que hem parlat i moltes coses més. En El cor de les muntanyes, de Tuxita Edicions, que de fet, més que un llibre, més que una travessa, més que un repte esportiu, jo diria que és una carta d'amor als Pirineus, no? D'un pirineista, en aquest cas.
Sí, sí.
Un llibre que ja diem, és una carta d'amor molt i molt recomanable. Ton Barnils, felicitats i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.